Notícies Vespre. Karen Madrid.
Últimes 24 hores del dispositiu de Tots Sants al cementiri de Sabadell, amb un reforç del transport públic, les places d'aparcament, la informació i la seguretat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els visitants veuran un cementiri en ple procés de transformació. A part de la rehabilitació de tombes i la construcció de nínxols nous, a mitjà termini també s'impulsaran altres projectes. Eloi Cortés, portaveu adjunt del govern municipal, ho ha anunciat al Cafè de la Ràdio.
També estem pensant en projectes més de futur, potser innovadors, no? Que van més enllà de les formes tradicionals que tenim d'enterrar o d'acomiadar-nos dels nostres morts, no? I aquí, per exemple, estem parlant d'un espai de dol perinatal, d'un cinerari comú i també de tenir espais per posar les urnes a terra. Això són coses que hem d'anar incorporant, no? Per poder oferir aquests serveis.
La celebració també té una part més lúdica. Aquesta nit a la ciutat conviuen la tradicional castanyada amb l'importat Halloween.
La mortalitat de la Covid-19 s'ha reduït al mínim, fins i tot per sota de la del virus de la grip.
Tot i que els contagis podrien augmentar amb l'arribada de les baixes temperatures, el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, Manel Cervantes, no espera que n'empitjori la gravetat. Ara mateix hi ha 28 ingressats al taulí positius en coronavirus.
I en esport, Sergi Montero ja s'ha estrenat en partit oficial amb el Sabadell.
Era l'únic jugador amb fitxa del primer equip que encara no havia jugat amb la samarreta arlequinada. Amb la seva incorporació ja són 25 els futbolistes que el tècnic Gabri Garcia ha utilitzat des de l'inici de temporada.
Aquesta i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Sí que trobem problemes a la B30, 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit nord i 1,5 quilòmetres en sentit sud, en aquest cas per enllaçar amb la C58. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en sentit Besòs.
El temps.
Ara mateix tenim 20 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament en les últimes hores. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara a demà, dia 1 de novembre? Li preguntem al Pere Cladera. Bona tarda.
Bona tarda. Els núvols van a més, augmenten d'oest cap a est i acabaran deixant el cel força ennuvolat a la meitat oest del territori. De fet, esperem que fins i tot arribin algunes primeres precipitacions, bàsicament concentrades cap al Pirineu i Prepirineu Lleidatà, on poden ser localment d'intensitat moderada, i no descartem que arribin fins i tot amb alguna tempesta, i a la resta de la meitat oest, doncs, arribaran més desgastades, tot i que també poden caure aquestes precipitacions que en principi serien minces. La tendència és que la temperatura vagi a la baixa i ho notarem de cara a demà, sobretot a les comarques interiors. A destacar també de cara a demà la presència d'alguns intervals de núvols que poden afectar alguns trams de la costa, del prelitoral, i els valors més alts de temperatura demà dimarts doncs es donaran a la meitat sud del litoral, bàsicament a les comarques de Tarragona, Camp de Tarragona i punts de les Terres de l'Ebre, on puntualment encara s'arribaran als 25 graus. A la resta, temperatura clarament a la baixa, com deien, sobretot a les comarques interiors. I de moment això tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El cementiri de Sabadell està preparat per assumir una recuperació de l'afluència demà en el primer Tots Sants post-pandèmia sense restriccions. Les freqüències dels autobusos de la TUS s'han reforçat, s'han habilitat més places d'aparcament i s'incrementa la seguretat. També hi haurà més serveis d'informació, com ha apuntat el regidor d'Acció Social i portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, al Cafè de la Ràdio.
El que intentem és apropar a la ciutadania la informació sobre l'equipament, en concret sobre les activitats de la jornada, però també en general sobre l'equipament i per tant la Torre, que és l'empresa concessionària que gestiona el cementiri, tindrà aquestes taules informatives a l'entrada principal i a l'accés des de Poblenou, i per tant se li informarà com s'ubiquen les sepultures, els serveis que s'ofereixen i resoldre també altres dubtes.
Tot plegat per acollir uns visitants que veuran un cementiri en ple procés de transformació.
En els últims anys s'han ampliat l'espai central amb 220 nínxols nous, s'han reparat els sostres dels antics i s'han rehabilitat 6 tombes. Segons Cortés, es tracta d'uns treballs imprescindibles tenint en compte l'antiguitat de les instal·lacions de Sant Nicolau.
El fet que haguem de fer obres de rehabilitació ja indica que hi ha alguns àmbits que han quedat envellits Això ens passa en qualsevol equipament, no? I a més en aquest cas, com que té aquesta part, jo gairebé diria fins i tot patrimonial, no? D'algun de les zones i d'algunes de les tombes, que això requereix el seu manteniment. I per tant és una cosa que anem fent per seguir aquesta previsió d'inversió en aquests últims anys i també a futur per poder rehabilitar els nínxols i que tot estigui en l'estat que ha de tenir.
Ara hi ha diversos projectes de futur sobre la taula, com el de l'habilitació d'un espai al dol perinatal, llargament reclamat per les entitats de famílies que han perdut els seus infants. A més, també està prevista la construcció d'un cinerari.
Un lloc on poder llançar les cendres. Doncs ara potser no ve la ment que la gent es pot emportar les cendres a casa seva i llançar-les a la muntanya o al mar. Però bueno, igual que hi ha l'espai doncs, on hi ha els nínxols, les tombes, on es poden batllar els morts, doncs la possibilitat d'oferir un espai a vegades va relacionat amb l'aigua, això cada projecte doncs, fa la seva proposta, on es pugui llançar les cendres en un entorn, diguéssim, controlat, però que les persones tinguin l'opció doncs, en el cementiri de Sabadell de poder fer aquest abocament de les cendres dels seus éssers estimats.
Ara mateix s'estan presentant els diferents candidats a impulsar aquestes obres que impliquen guanyar l'espai amb la urbanització de la carretera que separava el cementiri vell del nou.
Últims preparatius per la nit de la castanyada i el Halloween, que ja s'estan notant a la ciutat. El tradicional ambient d'aquestes dates, de castanyes i panellets, se suma amb força a la nit dels difunts d'arrel anglosaxona, amb itineraris de cases i disfresses terrorífiques.
45 paradetes estan torrant i venent castanyes a través d'entitats, associacions i centres escolars. N'hi ha de repartides al llarg de l'eix principal de la ciutat, però també a la plaça del Treball o l'Avinguda Matadepera. L'altre producte típic de menjar, que és artesà i dona molta feina, és el panellet. Segueixen tenint més sortida els de sempre, primer el de pinyons i després els d'ametlla, coco, vainilla, cirera, codony i cafè. A Valeroforn Tradicional han decidit no pujar preus, malgrat la inflació, i es queden a 55 euros al quilo els de pinyons i 35 els assortits. Preveuen unes bones vendes, com explica el director general Modest Corcelles al programa Al Matí.
L'any passat ja va ser molt...
No el podem escoltar ara mateix, els que han marxat de la ciutat els van comprar abans. Corcelles alerta que s'ha de treballar amb els pinyons d'aquí si es vol que siguin gustosos.
Si la castanyada es nota més en el menjar, en el vestir destaca el Halloween.
Des de Disfresses Barquet asseguren que la demanda va en augment, comparant els anys anteriors. La seva responsable, Anna Barquet, creu que la temàtica zombi és la que s'està imposant entre els clients de la botiga.
L'any passat ja va ser molt important, es va llogar i es va vendre bastant, saps? Però pensava que era un efecte de la pandèmia... que veníem d'un confinament bastant estricte, de 2 anys, i vaig pensar que seria per això, però veig que aquest any continua la mateixa tònica, o sigui que sí, s'està imposant el Halloween.
Halloween també es nota en la decoració, com és el cas de la Casa Divertida de Castellarnau, plena de fantasmes, pallassos terrorífics i tombes al jardí. Anna Pineda, qui prepara la casa per decorar-la, diu que ho està fent des de fa 2 setmanes.
Pues a mediados de octubre, más o menos. Ya, lo voy haciendo poco a poco hasta que ya hay cosas que yo sola no puedo hacer, entonces tengo que llamar a mis hijos, a mis hijas con sus parejas, a mis hijos. Y ellos me ayudan a colocar las cosas grandes que tengo que sacar desde el balcón para que lleguen hacia el suelo, que es un poco más difícil ya para mí.
Assegura que hi ha més d'un centenar d'objectes, comptant que instal·la un túnel del terror perquè el visiten les famílies veïnes, que arriben a acumular alguns centenars de persones fent cua. Es pot visitar de 7 a 9 del vespre. Els nens de l'escola Xaloc són uns assidus a la casa. A Can Déu hi ha previst un sopar de veïns amb 90 comensals apuntats. Encara n'hi caben una vintena més, a 18 euros al cobert. Han torrat 65 quilos de castanyes aquests dies. Al barri de Nostra Llar es prepara un concurs de cases decorades de Halloween, ho explica Laura Muñoz, de la Comissió de Festes.
Hem d'anar al poliesportiu de Nostra Llar, que està allà a l'Avinguda Egara. Llavors allà es trobarà un mapa i un llistat de les cases que participen, llavors lliurement cadascú pot anar i visitar-les. L'objectiu també és que la gent que faci aquest itinerari pugui després passar-se i votar quina és la casa que els hi sembla. És a dir, que la votació serà popular i volem que la gent sigui la que participi i valori.
El guanyador s'endurà una panera de tardor. També han preparat un escape room a la Masia de Falcons per majors de 15 anys en grups d'entre 4 i 6 persones.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Continuen havent contagis per Covid-19, previsiblement aniran a l'alça en les pròximes setmanes, però no seran greus. Aquesta és la previsió que ha fet avui en una entrevista al Cafè el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes. Assegura que l'evolució de la pandèmia es manté del tot estable. També a l'Hospital de Sabadell, on a dia d'avui hi ha un total de 28 pacients ingressats pel virus. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen, i el millor de tot plegat és que la mortalitat per coronavirus s'ha reduït a la mínima expressió, i això, bàsicament, és fruit de l'alta immunització, ja sigui per haver passat la malaltia o per haver-se vacunat. El doctor Manel Cervantes ha afirmat que molts experts apunten a que les morts per Covid-19 ja són moltes menys en relació a les provocades per la grip.
No és una cosa que s'acabarà d'un hivern per l'altre. Ara bé, si la repercussió de malaltia greu és la mateixa d'ara, doncs hi ha epidemiòlegs que calculen que la mortalitat està per sota de la de la grip. O sigui que realment la cosa en aquests moments, si no hi ha un canvi de soca o alguna sorpresa inesperada, no té per què canviar.
Ara bé, considera que amb l'arribada del fred els casos aniran en augment perquè farem vida normal en espais menys ventilats. De fet, el creixement dels contagis s'ha notat en els últims 15 dies al conjunt de Catalunya, on s'ha passat dels 3.000 als 5.000 casos cada setmana.
O sigui, és un virus que difícilment estem parant. El que sí hem aconseguit és que no ens mati, però no estem aconseguint que s'elimini. O sigui que es mantindrà aquest virus com altres coronavirus que ja existeixen i esperem que donant malalties lleus. I si hi ha un avís en algun país del món, el que sigui, de que comença una onada amb alta mortalitat per una altra soca, doncs aleshores haurem de tirar enrere. Però no és la previsió actual.
Davant d'aquest escenari, el cap de malalties infeccioses del Taulí recomana la vacunació per als majors de 80 anys i als col·lectius més vulnerables, així com també de totes aquelles persones que no es van posar la tercera dosi en el seu moment perquè es van contagiar.
Sabadell s'ha adherit a la campanya Cafè Solidari, impulsada per l'obra social Sant Joan de Déu en 400 establiments catalans durant l'octubre. El projecte ha consistit en la recaptació de fons per afrontar la solitud no volguda, que ha augmentat des de l'esclat de la pandèmia.
Segons dades de l'obra social Sant Joan de Déu, la solitud no volguda afecta la meitat de majors de 80 anys, però també arriba al 26% dels joves. Ho ha destacat el director de l'entitat, Oriol Roca, en declaracions al programa Al Matí.
I el que hem vist és que hi ha una tercera pandèmia, que és la de la soledat no desitjada. Uh-huh. Ens tanquen a casa, trenquem relacions, perquè era obligatori, sí. Però quan tornem a obrir les portes, aquestes relacions, especialment en els col·lectius vulnerables, i ja podrem veure què vol dir vulnerables, costa molt de refer. És a dir, aquesta gent que tenia xarxes febles, que tenia situacions de vulnerabilitat, quan s'obren les portes, no tornen a crear-se aquestes noves xarxes d'enllaços i, per tant, apareixen soledats amb molta potència. És quasi un tsunami que no estem veient.
Un dels establiments sabadellencs adherits a la campanya, la cafeteria Platinium, ja havia comprovat de primera mà un augment de l'afluència de gent sola a l'establiment. Llorenç Granado n'és treballador.
Principalment la clientela que tenim aquí és gent d'aquí de les oficines, que normalment venen en grup, però bueno, que sí, també et trobes a molta gent que ve sola també a esmorzar o a prendre el cafè també, que venen sols. Sí, 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 més o menys està por ahí, sí, sí.
Avui és l'últim dia per participar en aquesta campanya solidària. A part de fer donacions en els establiments, també es pot fer a través del web de l'obra social Sant Joan de Déu.
La indústria de l'automòbil aposta fermament pel vehicle elèctric, però encara falta la infraestructura necessària perquè el seu ús sigui generalitzat. Aquesta és la visió de la patronal catalana de l'automoció FECABEM sobre el principi d'acord adquirit per Europa que prohibeix la venda de vehicles de combustió a partir del 2035.
El vicepresident de la FECABEM, Joan Blancafort, assegura que serà molt difícil assolir aquesta fita i recorda que el principal escull ara mateix és el dèficit de punts de recàrrega dels vehicles elèctrics. Ho ha dit avui en una entrevista al programa El Cafè.
Per què dic que és molt complicat? Doncs bàsicament per al tema de les infraestructures, aquesta seria la primera raó. I és que per arribar a aquest objectiu hi ha estudis que fan la projecció del que necessitem de cara a l'any 2030. Que són 340.000 estacions aquí a l'estat espanyol. Doncs bé, actualment, en aquests moments, són 15.000. Sí que és cert que es van posant en marxa més punts de recàrrega, però encara els deures no avancen com haurien d'avançar.
També s'hi suma l'elevat cost de producció dels vehicles elèctrics, tot i que la indústria hi estigui totalment abocada. Això fa que, de moment, aquests cotxes siguin fonamentalment adquirits per conductors amb un poder adquisit igual.
En aquests moments, clar, per aquest mateix diferencial acostuma a ser persona amb un poder adquisitiu més elevat. No és un un vehicle elèctric no va dirigit a un públic amb renda baixa, al meu entendre. I és, estem veient que, sobretot, el tipus de vehicles que s'adquireixen són vehicles d'unes games més elevades.
Malgrat això, segons Blancafort, durant el mes de setembre la meitat dels vehicles que es van vendre eren alternatius, és a dir, elèctrics o híbrids.
La plataforma en defensa del riu Ripoll demana que l'Ajuntament retiri el projecte de Surf City davant el gran nombre d'al·legacions que el consistori ha rebut. Des de la plataforma afirmen que l'Ajuntament només té dues opcions per tirar endavant el projecte. Joan Salles és president de l'ADENC i membre de la plataforma.
Llavors ara, amb el nivell de les al·legacions presentades, ara sí que diuen que tenen un problema i que han de tornar segurament a tramitar de nou. Si tramiten de nou, els hi tornarem a fer al·legacions amb aspectes que no vam tenir temps de justificar, però si no tramiten, també aquesta feblesa administrativa també pot comportar que sigui més anul·lable posteriorment amb un recurs, saps? Vull dir que si ells mateixos reconeixen que poden haver-hi modificacions substancials i no fan una nova tramitació, en cert sentit s'arrisquen a la feblesa de l'expedient administratiu que no s'aprovi definitivament.
Des de la plataforma denuncia encara tornar a començar el període d'al·legacions seria afegir un any més a aquest projecte. I d'altra banda, Sabadell en Comú Podem insta l'executiu local a aplicar mesures per combatre el canvi climàtic de forma real.
L'alcaldable Joan Mena opina que l'obert municipal hauria de continuar amb la línia encetada durant el quadripartit, per exemple, instal·lant més plaques fotovoltaiques.
I en aquest sentit, doncs, plantegem, per exemple, que revisi la il·luminació nocturna en determinats edificis públics per veure quin tipus d'il·luminació d'aquest tipus poden ser d'alguna manera prescindibles, que es facin més inversions, no, en millora de l'eficiència energètica en els edificis públics i en els equipaments municipals, que hi hagi, per exemple, doncs, inversió clara en instal·lacions fotovoltaiques, com estan fent altres ajuntaments.
Al parer de Mena, la major part de les accions presentades pel govern municipal són únicament de cara a la galeria.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Passant 2:15, l'obra Bonobo del director sabadellany Josep Julien arriba a la ciutat a través de la primera edició del festival Rebels a casa nostra. Aquest certamen està enfocat als més joves amb l'objectiu de tornar a treure aquest públic als teatres.
Està protagonitzada per Mohamed Zian i Neus Ballbé i explica uns fets que van ocórrer l'agost del 2017, després dels atemptats de Barcelona. Carme Tierf, directora artística del festival, alerta que el públic jove és exigent i per això es demana qualitat als muntatges.
El criteri fonamental és que tinguin qualitat, perquè el públic jove, a banda de ser molt generós i molt participatiu, també és exigent i també té criteri. És a dir, no ens hem de pensar que perquè siguin joves se'n passaran qualsevol cosa, no. Llavors, la qualitat és, és una de les condicions bàsiques. Aleshores, a partir d'aquí, evidentment que toquin també temes que molt connectats a l'actualitat, molt connectats amb la realitat, amb aquells viuen i veuen, no?
Aquesta és la primera vegada que el festival arriba a Sabadell, però ja fa 6 anys que se celebra a Barcelona, ciutat que l'ha vist néixer, i ara volen que arribi a tota l'àrea metropolitana aquest novembre.
Aquesta és un altre dels objectius, anar cada cop creixent territorialment per poder arribar a més i més joves de diferents ciutats i que tots puguin compartir aquesta experiència que realment és molt bonica.
Portaran obres dinàmiques i basades en l'actualitat i amb uns preus ajustats a les butxaques del seu públic. Bonobo s'estrenarà a Sabadell el pròxim dissabte 5 de novembre a les 8 del vespre a l'Estruc.
Fora de Sabadell i la comarca.
Endesa aturarà la producció d'electricitat a la central de Mequinensa per la sequera i la falta de reserves als embassaments.
L'aturada es farà a mitjans de novembre, ja que l'embassament de Mequinensa es troba per sota del 23% de la seva capacitat, el segon registre de la història del pantà. A més, la companyia avisa que si no plou, també es podrien parar les centrals de Talarn i Gavet de la Conca al Pallars Jussà i les de Pont de Montanyana i Escales a la Ribagorça.
Vueling ha cancel·lat 25 vols previstos per demà a l'aeroport del Prat en el primer dia de vaga de tripulants de cabina, que s'allargarà fins al 31 de gener.
El Ministeri de Transports ha decretat uns serveis mínims de fins al 72% per les rutes no peninsulars del novembre. Pel desembre i gener, els vols no peninsulars protegits seran el 71%, mentre que els dies de Nadal es protegiran el 74% de les rutes.
Milers d'usuaris d'Instagram denuncien que la plataforma els ha suspès el compte personal de forma sobtada i al·legant que havien incomplert les directrius de la comunitat.
Segons les queixes dels afectats, la xarxa social els ha enviat una notificació informant-los que disposen de 30 dies per recórrer la decisió i que si no es pot confirmar la seva identitat, el seu compte quedaria suspès de manera permanent. La plataforma ha demanat disculpes i ha informat que està investigant el que ha succeït.
Esports.
Sergi Montero s'ha estrenat en partit oficial amb el Centre d'Esports Sabadell aquesta temporada. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El ripolletenc era l'únic jugador en fitxa del primer equip que encara no havia debutat i amb ell ja són 25 futbolistes els utilitzats per Gabri Garcia en el que duem de campanya.
En la seva anterior etapa del club havia jugat 28 minuts a l'última jornada de la temporada 17-18 amb Toni Saligrat a la banqueta després de no tenir oportunitats i fins ara amb Gabri tampoc n'havia gaudit. El de Sallent ja va deixar clar la pretemporada que hi havia molts altres jugadors per davant, però en les últimes setmanes també havia remarcat el compromís de Montero en el dia a dia i que s'havia guanyat el dret a jugar. Finalment li va arribar el torn ahir a la derrota al camp de la Nucía entrant des de la banqueta per jugar l'últim quart d'hora.
Me he notado bien, he entrado creo bien al camp, al terreno de juego. Sí que es verdad que bueno, a los 3 minutos nos ha venido el gol y eso, ostras, te da un batacazo, pero bueno, me he encontrado bien. Sé que bueno, el debut, los primeros minutos pues un poquito nervioso, un poquito tenso, pero bueno, yo creo que a partir de ahora me he liberado y a partir d'ara voy a ir a más.
Com escoltàvem, el Sabadell va caure 1-0 al Camilo Cano en un partit ensupit que va tallar en sec la bona dinàmica de l'equip arlequinat.
Tret d'uns minuts inicials prometedors, el Centre d'Esports no va acabar de crear perill i va ser un gol de Javi Martín en una altra cadena d'errors dels de Gabri Garcia el que va decidir l'enfrontament. El tècnic té clar que va faltar més contundència a l'àrea rival.
Jo crec que l'autocrítica d'avui que hem de fer, i jo el primer, és està molt bé dominar els partits, està molt bé jugar, intentar jugar bé, perquè a través, jo crec, de jugar bé tens més possibilitats de guanyar, personalment, és la meva opinió, però el que no pot ser és que cada vegada vulguem marcar des de dintre l'àrea petita. Me'n recordo l'empat al camp del Barça, d'Alberto, va ser d'un golaç de fora l'àrea que ens va donar l'empat, però clar, si arribem bastant sovint a l'àrea contrària, el que volem és driblar tres i quan no hi hagi ningú davant intentar marcar gol, pues això és complicat.
El Sabadell baixa a la 12a plaça, a 2 punts del descens i a 3 del play-off, unes posicions de privilegi que ocupa el filial de la Real Societat, pròxim rival dissabte a les 7 a la Nova Creu Alta.
I a tot això s'ha confirmat el diagnòstic de la lesió de Moha Keita. El senegalès pateix un trencament fibrilar a l'abductor de la cama esquerra i estarà aproximadament un mes de baixa. Més futbol i més Centre d'Esports. El filial arlequinat ha perdut el lideratge a Primera Catalana després d'empatar per segona jornada consecutiva.
1-1 a Balaguer i la cosa podria haver estat pitjor, ja que el gol de l'empat del Sabadell B no va arribar fins al minut 72. Pere Belmonte, en declaracions a la televisió de la Federació Catalana, hi veu el cantó positiu.
Un punt sempre s'ha de veure de forma positiva, no com a negativa, davant d'un rival que ja sabíem que venia d'empatar a rivals de dalt. Ens ho han posat molt difícil i l'afició es nota, apreten, és un camp complicat.
L'Atlètic Lleida, amb 2 punts més que el Sabadell B, és el nou líder del grup 2.
També empat del juvenil A del Centre d'Esports en la seva visita al Mallorca.
A 2, en aquest cas, i amb un regust més agre, ja que els balears van marcar el gol de la Igualada en el 90 de penal. Gerard Rodríguez, l'autor del primer gol del Sabadell, considera que el més just hauria estat sortir vencedors.
Han tingut els dos equips ocasions, ha estat bastant igualat, però crec que hem tingut ocasions per poder guanyar el partit. Ha sigut llàstima al final, però crec que podríem haver sortit de Mallorca amb els 3 punts.
Els de Mar Nomen es queden a mitja taula amb 11 punts, 7 dels quals sumats en les darreres 3 jornades. Un graó per sota la Lliga Nacional, el segon juvenil del Centre d'Esports va encaixar la segona derrota consecutiva en perdre 2-3 a Olímpia davant el Gavà. Per la seva part, el mercantil continua invicte, tot i deixar-se empatar 1-1 al camp del Jàbec de Terrassa a les Acaballes.
I obrim un extens bloc poliesportiu. En handbol, l'Or Gràcia ha estrenat el comptador de punts a domicili. A Banyoles, els verdiblancs no van deixar lloc a la sorpresa i es van imposar per un clar 34-44.
Un rival que havia fet la guitza en els últims anys es va trobar amb la millor versió ofensiva dels de Cesc Borrell, que van aconseguir puntuar fora a la quarta sortida. Dani Peiró, autor de 5 gols, reconeix que s'han tret un pes de sobre.
Necessitàvem guanyar ja un partit fora de casa, en portem 6... a casa guanyats tots i a fora perduts tots fins ahir, clar. I la veritat és que necessitàvem fer un punt d'inflexió i era precisament un rival que era complicat per això mateix que tu has dit. Sempre que anem allà a Banyoles, entre l'arbitratge, la grada i totes es posen en contra i costa fer un bon partit i costa guanyar els punts allà.
L'OAR se situa setent aquesta primera nacional masculina amb 8 punts i ja mira de prop els primers llocs. Els líders, la Roca i Sant Joan d'Espí, són a 4 punts de diferència. Recordem que el femení no va jugar aquest cap de setmana, ja que la divisió d'Honor Plata s'aturava.
I a la segona B de futbol sala, al Club Natació Sabadell se li continua resistint la victòria a casa. 4 partits al Pavelló Nord i fins ara els d'Adri Sánchez no han estat capaços de guanyar.
L'últim compromís, el de dissabte, es va saldar amb derrota 1-3 davant d'un Mataró molt més eficaç. Arnau Amell, el capità, creu que van ser mereixedors d'alguna cosa més.
Jo crec que a la segona hem estat molt superiors, ho hem intentat amb joc posicional, amb Pablo de pivot hem tingut moltes, amb el joc de 5 crec que també hem fet un parell de pals, i si comentàvem a la mitja part, com te deia abans, que contra equips com Mataró, que defensen molt bé, que porten molts anys jugant junts, doncs és vital tenir eficàcia, és a dir, les que arribem poder enxufar-les, doncs és dir-ho i no ha pogut ser.
Millor li van anar les coses a l'Escola Pia a la pista del Manresa, esgarrapant un empat a 3 contra l'equip ara dirigit per l'extècnic escolapi Borja Burgos. Santi Sauquillo, porter de l'equip, admet que la baixa del golejador Arnau Graell es va notar.
A part d'Arnau també tenim molta gent amb gol a dalt, però la veritat que vulguis o no es nota. És el màxim golejador fins a aquesta última jornada de la Lliga. Per nosaltres és una peça important.
És la segona jornada consecutiva que la Pia és capaç de puntuar després del triomf de la setmana passada, però l'equip de Can Colapi continua a la zona baixa de la taula, 12 amb 8 punts, un menys que el Natació Sabadell.
Més qüestions en waterpolo, 3-3 per l'Astralpool Natació Sabadell masculí en aquest inici de la divisió d'honor.
Si dijous els d'Quim Colet golejaven a la piscina del Real Canoe madrileny, dissabte ho van tornar a fer a Canllong contra el Catalunya per un contundent 14-6. L'home més destacat en atac va ser Bernat Sanauja, autor de 6 gols. L'Astralpool s'ha situat momentàniament al capdavant de la Lliga, mentre la resta de rivals no es posen al dia. Avui, per cert, s'ha confirmat que la Supercopa d'Europa, amb el Prorreco italià com a rival, es disputarà a Canllong el dissabte 19 de novembre a la 1 del migdia.
Celebrat amb èxit el tercer trofeu internacional d'esgrima de Sabadell al Pavelló Municipal d'Esports.
Un certamen organitzat pel Club d'Esgrima Sabadell Jaume Viladoms. Els principals triomfadors a la Copa del Món Satèl·lit de Floret van ser l'italià Guillaume Bianchi i l'hongaresa Flora Pastor, guanyadors de les finals. La regidora d'Esports, Laura Reyes, remarca el bon nivell d'esgrima recuperat 3 anys després a Sabadell.
El nivell ha estat molt bo i la veritat és que contents tots. Parlàvem amb el president de la federació, que estem a nivells de prepandèmia, encara no hem acabat de filar tot aquest nivell esportiu, però que molt contents per la participació de tota aquesta gent que s'ha apropat aquí.
Ahir es va cloure l'activitat a Sol i Padrís amb la celebració de l'Open Internacional Sub-23 i el Nacional Absolut.
I amb motor, abandonament del copilot sabadellenc Sergi Giral al Rally Costa Brava històric.
El motor del seu auto Bianchi amb Jan Garcia al volant va gripar a Collsaplana i tots dos es van quedar a la cuneta quan a la general anaven segons, camí de repetir el subcampionat de l'any passat.
I acabem amb la Cap d'Any Reis, que ha obert les seves inscripcions avui. La cursa del dia 31 de desembre a Sabadell recupera la seva distància de 10 quilòmetres, estrenada per primer cop el 2019, però mantenint també la tradicional de 5.
I l'objectiu de l'onzena edició serà superar els 2.000 participants, com ha comentat avui a Ràdio Sabadell el president de l'entitat organitzadora, Wirran Sabadell, Aleix Muñoz.
El sold out, el podríem per dir, escolta'm, fins aquí podem arribar, estaria al voltant dels 2.000-2.300 participants. Crec que els 2.000 podem arribar a aspirar. Una xifra, tot el que sigui augmentar el nombre de participants de l'any passat, jo crec que serà un èxit. És el dia que més curses hi ha, vull dir, la competència és ferotge, però el topall, al voltant dels 2.300 corredors, crec que és el que enguany, amb la logística que tenim, és el que podríem dir. Hauríem de dir, vale, tanquem la paradeta, ja tenim aquesta xifra.
Es recupera la normalitat després d'una última edició a la qual la davallada va ser d'un 25% de dorsals aproximadament. La cursa de Cap d'Any de Sabadell mantindrà la seva vessant solidària, enguany en favor d'Atendis, amb 1 euro per inscripció i 10 euros per voluntari.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 31 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 dimecres a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm